El matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Les addiccions a les pantalles van a més entre els joves. Prova d'això són les últimes dades facilitades per la Diputació de Barcelona, que apunten que un 36,7% dels joves atesos als centres espots especialitzats en addiccions van ser per mal ús de les pantalles l'any passat. Concretament, el perfil majoritari seria el d'un noi d'entre 14 i 15 anys que abusa també dels videojocs. Just en aquest context, el debat sobre l'ús dels mòbils s'està posant sobre la taula en diferents espais com, per exemple, els centres escolars. De fet, la setmana passada s'anunciava la prohibició total d'aquests dispositius a les aules de primària i també la dels usos no pedagògics a la secundària a partir del curs que ve. Nosaltres avui volem abordar aquestes addiccions als mòbils i a les pantalles en general i comprovar també quina és la incidència que té entre els sabadellencs. Per això hem convidat avui el Santi Bartomeu, educador social de la Unitat d'Atenció a la Crisi Infantil i Juvenil del programa Guia en Salut Mental del Parc Taulí. Bon dia, senyor Bartomeu.
Hola, bon dia.
Estem en un moment en què les pantalles estan en el nostre dia a dia. A partir de quin moment es pot parlar d'addicció?
Aviam, normalment parlem d'addicció en el moment en què el jove comença a presentar situacions amb l'abandó escolar, conflictes al domicili, petits robatoris o compres amb targetes que no són les seves. Quan comencen a haver-hi aquestes situacions, d'acord, sí que podem parlar de que hi ha un ús problemàtic de les pantalles, no? I és a partir d'aquí on hem de començar a valorar, no?, que s'ha de fer un abordatge en aquest sentit. És cert, perdona, és cert que hem de ser conscients, no? I sí, és una cosa que les famílies potser també hem d'abordar amb les famílies, de que prèviament hi ha unes senyals d'alarma que ens han de fer, sí, no?, ser conscients de que la cosa comença a potser ser problemàtica, com és abandó d'activitats, comencen a haver-hi males notes, abandona el grup d'amics amb el que socialitzava i els abandona aquest grup d'amics, no? Són coses, són inputs que de vegades les famílies no tenim present, però que ens indiquen que comença a haver-hi algun problema, no?
Clar, l'addicció a les pantalles és un problema que veieu sovint, no?, a la unitat d'atenció a la crisi. Quin pacient, quins percentatges, no?, teniu i ateneu? I com us arriben els casos?
Vale. Bueno, jo et parlaré en concret del programa NASTIC, que és el programa Guia, que és un programa de pacients d'alta complexitat. Vale? Ara mateix et diria que un 50% dels casos que portem en aquest programa presenten ús abusiu de pantalles, vale? Ús addictiu de pantalles. Un 50% de 17 casos que portem, però entenem que són casos d'alta
complexitat. Han anat a l'alça aquests casos, el nombre en general dels joves que us arriben amb aquest problema?
Sí, amb els últims anys també, pues, cada vegada com a societat som més conscients, no?, de la problemàtica que genera l'ús abusiu de les pantalles. I aleshores és cert que en consulta de CESMIC i tal, pues és una cosa que els nostres companys pregunten més amb les visites, i això també ha ajudat a que es pogués detectar més aquesta problemàtica.
A quin perfil també corresponen? No sé si és el mateix que també assenyalen des de la Diputació.
Bueno, clar, nosaltres pensem que al ser un servei de salut mental, nosaltres els perfils, vull dir, són xavals i xavales probablement amb un diagnòstic de TEA, TDAH de base, i que aleshores, pues, en un moment donat, per lo més del pacient, no?, noi i noia de TEA, pues, per X circumstàncies vitals moltes vegades, no?, de canvi de centre, pèrdua de les xarxes socials i tal, es comencen, pues, cada vegada més a recluir a recluir a l'habitació i cada vegada més a abusar més d'aquestes pantalles, d'acord? I és en aquí on ens trobem amb els casos més greus, no? Nois i noies que troben en aquest món virtual tot el que el món extern no els ofereix. Xarxa social, reconeixement, vale? Per exemple, no és el mateix un xaval, o sigui, un xaval que guanya 10 partides al Fortnite, sí, és un reconeixement social bestial, no? I aleshores fora no ho tenen, en canvi pels videojocs, per les xarxes socials i tal, sí que ho tenen, no? I això és un reforç positiu que costa molt poder abordar-ho i trencar-ho, no?
Clar, en aquest sentit estic pensant en l'adolescència, no? També és una etapa, no? Una època en què els joves necessiten socialitzar, no? Uh-huh. I també doncs, aquest món virtual suposa doncs, aquesta connexió, no? Amb altres joves. Sí. Potser els pares es pensen que estan doncs, això, no? Creant doncs, aquesta xarxa, però en realitat doncs, hauríem de posar alguns límits.
Sí, la xarxa en el fons la creen, no? El que passa és que la creen sense un, com t'ho diria, sense una consciència de cap on pot arribar aquesta xarxa. M'explico. Un comentari inadequat, una foto compromesa i tal, en el moment que la penges, no, això es perd. Tu perds el control sobre això, no? Uh-huh. I aleshores els xavals no són conscients d'aquests riscos, dels quals els hem de fer una mica de reflexionar sobre uh-huh. això, no? I amb les famílies igual. Les famílies, és cert que, avui ho parlàvem, no?, amb els companys de feina, uh-huh. Les famílies ens hem vist en molts casos desbordades per tot això, perquè de uh-huh. 10 anys cap aquí ha hagut un boom amb això que, bueno, que cada vegada més, no? Cada vegada més xarxes socials, cada vegada més videojocs online. Bueno, tot això ha fet que les famílies també en algun moment estiguessin desbordades de saber com gestionar això.
Clar, perquè a vegades fins i tot no entenen, no?, moltes d'aquestes xarxes o com funcionen, i a més doncs, sorgeixen cada cop doncs, noves aplicacions, i moltes vegades les famílies no tenen, no?, la informació que fins i tot els joves sí que tenen.
Sí, i les famílies també de vegades no som conscients. De les eines que podem fer servir, no? O sigui, nosaltres fem un grup de pares i mares al taulí, uh-huh. on quan els hi parles, per exemple, dels controls parentals, moltes famílies no saben que existeixen aquests controls parentals, no? I quan uh-huh. són eines superútils, són eines gratuïtes, no?, i que des del uh-huh. seu mateix dispositiu mòbil els pares poden gestionar. Pues no saben, no?, que existeixen aquestes eines.
Doncs aprofitem aquest espai de divulgació per explicar què són aquestes eines, per què les hauríem d'utilitzar com a pares.
Vale, els controls parentals, en el fons, el que ens ajuden és a controlar l'ús que fan els nostres joves.
A limitar.
Vale? Aleshores ja, de més, hi ha tot un ventall possible, de gratuïtes, pagant, per dispositius mòbils, per tablets, per ordinadors. Aquí el ventall és molt, molt ampli, fins i tot també doncs, les plataformes Netflix, totes aquestes plataformes de televisió doncs, ofereixen els controls parentals. Vale? I aleshores el que ens ajuden és això, és a posar uns límits amb l'ús que fan els joves, no? Per exemple, una que és molt coneguda, Family Link, sí, vale? Que és la que està vinculada amb Google i tal, pues ens ajuda pues, a limitar el temps d'ús dels mòbils uh-huh. dels nostres fills i filles, ens ajuden a saber la ubicació, a veure quin ús fan de cada aplicació, a limitar, per exemple, les consultes que poden fer de YouTube, per exemple, no? Totes aquestes coses, aleshores...
Fins i tot a restringir, no? També. Doncs a determinades pàgines o continguts, també no? Parlem molt també d'aquesta generació, no? Uh-huh. que té massa doncs, accés fàcil a continguts pornogràfics, fins i tot, o violents, no?
Sí. O sigui, tot l'accés que hi ha amb això, també amb el tema dels videojocs online, s'ha disparat, no? Perquè, per exemple, una altra cosa que els pares coneixen poc, el Código PEGI.
Jo aquest no el conec.
Vale, el Código PEGI, sí? A tots els videojocs hi ha unes pautes, vale, que indiquen quin tipus de joc estem comprant. Si és un joc de violent, si és un joc d'arcade, uh-huh. bueno, de diferents tipus de joc.
Com una recomanació segons l'edat que tens,
i
no?
I les edats també, i et diu quines edats. Què passa? Ens trobem amb famílies que és una altra eina que tampoc saben, compren el videojoc i aleshores ens trobem amb nanos de 9 o 10 anys que estan jugant a jocs de més 18, com podria ser el cas del GTA, no? El Theft Auto, no? A jocs amb una violència extrema. I on juguen aquests videojocs? A més, ho juguen a la seva habitació, no juguen en un espai comú, que és de les altres coses que hauríem, no? Vale? Aleshores, està fora del control dels pares, no? I els nanos es passen hores jugant a jocs molt inadequats per la seva edat, sense cap mena d'acompanyament i sense cap mena de control, no?
Ara també doncs, ho assenyalaves, no? Sense cap control o tampoc acompanyament. Potser ens hauríem de seure, no?, i explicar també doncs, els usos i parlar de temes com, per exemple, doncs, la privacitat, no?, amb els nostres fills.
Sí. en el fons, és el que dèiem, no? Ells, se'ls dona una
eina... Els hem donat una eina, no?, sense explicar com funciona.
I ja està,
funciona.
I a partir d'aquí ja està, no? O ens plantegem molt, no?, quines edats és pel mòbil, no sé què, i dius, vale, però quina feina tinc que haver fet abans de donar el mòbil o de regalar-li una tablet o la consola, i quina feina he de fer després, no? És el que, no?, se'ls dona l'eina i ja està, l'eina passa a ser seva. I no, els pares, durant tot el procés, des que neixen fins... Bueno, ma mare encara em truca per saber com estic, no? Vull dir que tinc 47 anys. Vull dir, els pares hem d'estar allà de guies, d'acompanyament, educant, vale? També en funció de l'etapa d'una manera diferent. No és la mateixa manera com eduquem, com guiem i com acompanyem a l'adolescència que a l'edat infantil, no? Però sempre hem d'estar allà, i amb les tecnologies molt més. Perquè els xavals, les xavales es guien molt per impulsos i per el que li diuen els altres i tal, i és quan es descarreguen aplicacions que no tenen l'edat per fer-les servir, que se'ls va de les mans algunes situacions, el que parlàvem, no?, de penjar alguna foto, de penjar, fer algun comentari, i tot això necessiten aquest acompanyament per part dels adults.
Totalment. Clar, com treballeu aquest tema de les addiccions amb les famílies en aquests casos complexos i com poden, doncs, a contribuir, no?, a ajudar, doncs, els seus fills en el procés?
Vale, jo t'explicaré una mica la meva experiència personal aquí, bueno, professional aquí al Taulí, que fem un grup per famílies, d'acord? Fem un grup per famílies amb 8 sessions, d'acord? Aleshores, dins aquest grup treballem des de la comunicació més bàsica, sí, fins normes i límits, fins ja el més feixuc barra traumàtic, podríem dir, que és la retirada dels dispositius. ¿Vale? Vam acabar la setmana passada, el dia 29, vam acabar el grup, no? I els pares se'ns queixen perquè diuen, bueno, per què estic jo aquí, quan qui hauria d'estar aquí és el meu fill, que és el que té el problema amb les pantalles, no? Perquè, i aleshores, bueno, el que se'ls explica és que bueno, és important que com a família, no?, estiguin allà. Que sí que ens podem treballar amb el xaval i podem treballar amb el xaval de manera individual, però els pares són els que acompanyen. Els pares necessitem que ens acompanyin en tot el procés, no? I aleshores, bueno, amb el grup, ja et dic, treballem des de la comunicació bàsica fins les retirades. Els pares, quan comences a parlar amb ells de que potser una de les coses que haurien de fer seria recuperar la comunicació bàsica, coses que s'han perdut, són com, et miren raro, no? Et miren com dient, bueno, què m'estàs dient quan jo vinc aquí a parlar de normes i límits, de retirada de dispositiu i tal. Però és curiós perquè la setmana passada vam fer com la sessió final de tancament i, clar, totes aquelles eines al principi de comunicació són les que han posat en pràctica. I només posant en pràctica... Bueno, només, que és una feina, eh?
És una feinada, sí, ens hauríem d'escoltar més, eh?
Posant aquestes eines en pràctica, a moltes famílies que demanaven aquesta atenció individualitzada després amb el seu fill i tal, valoren que no cal. Han valorat que no, que ja estan posant ells en marxa aquestes eines que se'ls ha donat al grup, no? I que, bueno, que ja veurem, però que ara, pues, la situació veu que ha canviat, que es comuniquen una miqueta més, que s'apropen més als joves al seu entorn, perquè moltes vegades també les famílies a l'hora de compartir han de compartir el que a ells els agrada, no?, que són els videojocs o les sèries, no? Parlaven de sèries com el Joven Sheldon o Big Bang Theory, de dir, mira, pues ara m'estic aficionant a aquestes sèries, no?, perquè són el que els interessa amb ells, no?
Clar, però doncs aquí és un bon punt de partida, no?, per també els nostres oients començar, doncs, a parlar, escoltar els seus fills, no?, compartint, doncs, aquests espais, aquestes preferències, no?, aquests moments d'oci, i veure també que és el que consumeixen. Exacte. I analitzar i acompanyar, no?, els joves. Clar, avui dia utilitzem els mòbils per tot. En aquest sentit, com valoreu també les noves mesures d'educació?
Bueno, jo les valoro com a positives. Jo penso que els elements, els dispositius mòbils, no?, eren un instrument disruptiu, interferidor amb les dinàmiques diàries, no?, dels centres escolars. També jo, des de fora d'educació, jo tot això...
Sí, tu parles, vale? Però com a expert, no?
Bueno, gràcies per allò d'expert.
Clar.
No, però és això, no? Aleshores, clar, a un jove que l'eina que està acostumada a fer-la servir durant tot el dia, que la pugui entrar al seu centre i que no hi hagi una normativa clara al respecte, bueno, és un jardí difícil de gestionar.
Clar, tenera conflictes.
Exacte. Sí. Vale? Aleshores, jo, per exemple, avui també ho comentava, no?, amb l'Ignasi, amb el professor de la unitat de l'Hospital de Dia, que les experiències que coneixem on ja hi ha hagut centres, com aquí a Sabadell l'escola Pia, o més a prop de casa meva l'Institut de Viladecavalls, que van decidir prohibir l'ús dels mòbils al centre, ha estat positiva. ha estat positiva, perquè sí que hi ha conflictes, sí, no? Els conflictes que hi ha en centres de secundària, no? O de secundària amb joves, no? Però és cert que és, bueno, s'ha rebaixat molt la conflictivitat, les situacions aquestes amb les que es trobaven, de fotografies, de comentaris inadequats, d'aquestes situacions amb les que tampoc els profes tenien eines. I ara, pues, els patis tornen a ser patis, les aules, pues, bueno, els nanos es comuniquen entre ells de tu a tu, i les experiències han estat bones.
Com responen també els joves, no, a les restriccions quan es comencen a aplicar aquestes normes, no? Fins i tot abans que donaves, no, o assenyalaves a alguns consells per restringir l'ús, no sé, ara penso per exemple si a les nits, no, els fem desconnectar el mòbil. Com responen? Suposo que us arriba, no, també per part d'ells i de les famílies.
Vale. Clar, si nosaltres anem a un jove i un privilegi que té,
sí,
que és el fet de jugar fins l'hora que vulgui. D'un dia per l'altre li traiem...
Drama.
Drama, vale? Drama, crisi i tal. Hem de fer partíceps al xaval de les coses que s'estan movent. D'acord? Nosaltres...
És a dir, arribar a un acord, no?
Exacte. Però per arribar a un acord primer hem de recuperar la comunicació. Nosaltres, el programa aquest es basa en això, de dir, comencem a recuperar les eines bàsiques i a partir d'aquí comencem a posar en marxa eines, no, de menys restrictives a més restrictives. Una de les coses que els hi plantegem als pares és per què va començar a abusar de les pantalles? Què va passar? No? Vale.
I quina és la resposta,
bueno, clar,
més habitual?
Amb el nostre cas, salut mental, pues, el canvi de primària a secundària, no? El canvien de la seva escola tota la vida, amb tutors, amb referents molt clars, amb un grup classe molt unificat i tal, a un institut que és un guirigall, no? Pues, són moments en què potser socialment els costa integrar-se, no sé què, i es refugien amb això. Abandó d'activitats, tot un seguit de situacions en les que, bueno, els nois i les noies, pues, no poden gestionar bé i aleshores abandonen o es retiren d'algunes situacions i és quan s'aboquen més amb això, no, amb el joc. Pues primer és valorar això. Vale? A partir d'aquí, una de les altres coses que recomanem són joves que han fet activitats.
Sí.
Són joves que han fet activitats de tot
esport,
tipus, esportives, sigui, no? Musicals, teatrals, vale? Pues mirar si podem vincular-los, tenint en compte la realitat del jove, que ha canviat, no? I que potser, si parlem de joves de 16 anys, a nivell esportiu, pues, el nivell d'exigència és molt alt, no? Pues buscar quines activitats el podrem... I d'aquesta manera retirem, d'una manera natural i sense forçar, hores de pantalla. Si un noi, una noia, et va fer una activitat d'una hora, sí, entre acabar, fa l'activitat i torna, són 2 hores que no està amb les pantalles, no? I aleshores, clar, mirem si posant això ja hi ha canvis, vale? I a partir d'aquí, pues sí que podem parlar això, no? I en paral·lel moltes vegades, perquè també cada família és diferent.
Clar.
No és punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, sinó que és, bueno, pues això, controls parentals, els contractes, no? Signar un contracte d'ús, de dir quins són les normes, quins són els límits i quines són les conseqüències, no? I això, pues, fer-ho amb ells, hi ha algú que signin, no? Perquè de vegades arriben acords verbals que els acords
que després,
verbals...
Exacte, no?
Clar, pues això.
Que quedi constància i que arribi aquest compromís.
Exacte.
Perquè quina és l'edat, no, adequada per que els nostres fills tinguin això, un mòbil?
Clar, es parla molt del nivell de la maduresa dels infants, no? Jo també aquí afegiria l'ús que realment l'hagin de fer. Jo ara em passo la meva part personal. Jo tinc una nena de 12 anys que va a l'institut,
sí,
vale? Vaig a l'institut, vull mòbil, no? Perquè relacionen institut i mòbil. La realitat és, quin ús n'ha de fer? Perquè va a l'institut de Viladecavalls on no necessiten el mòbil per res. Tal com entren, els fan apagar, tal com surten, vale? L'acompanyen fins a l'entrada i la recullen a la sortida. Tampoc, vale? No necessita una eina com el mòbil, no necessita, perquè no és allò que vagi a un altre municipi que ens hagi de localitzar en algun moment, que ens hagi de trucar quan surt amb les amigues a fer una volta i tal.
Sí.
Té un dels nostres mòbils. Té el mòbil. Els contactes de WhatsApp els té o el meu mòbil o el de la seva mare. Vull dir que per què el necessita? Per res, per tant, no hi ha mòbil i és madura. És madura per la seva edat i podria tenir-lo, no? Però hem valorat això i ho hem valorat amb ella. Tot això fent la partícip, no? Sí, es queixa, sí, renega dels seus pares, no? Quin pal de pares que tinc, no sé què. Però, en el fons, no? Ella també ha vist que nosaltres és la nostra posició, que quan hi ha alguna cosa que ha de marxar a Terrassa, a fer una volta i tot això, té el mòbil, no? Però quan no, no, ja està.
Clar, és arribar doncs, a aquest consens també tenint clar o tenir clar que tots aquests mòbils, tots aquests dispositius i sobretot les xarxes socials, no, tenen un impacte en la nostra salut mental, no? Es parla molt doncs, del dèficit d'atenció, també de tots els problemes, no, d'inseguretats que també ens pot provocar en aquest sentit, que ens diria?
Bueno, és cert que també les xarxes socials són un bombardeig continu de com hem de ser, no? Del nostre ideal, no? Jo només tinc WhatsApp i el Facebook el reviso un cop l'any pel meu aniversari, per tornar les felicitacions a la gent. Però és cert que el bombardeig continuat que pot haver-hi a Instagram, a totes aquestes xarxes socials, no, afecta els nostres joves. És aquí on també les famílies hem de fer un acompanyament molt intensiu i un acompanyament crític, perquè si no els nostres joves idealitzen allò que veuen i no veuen la part, no? No fan crítica d'això, i aquí són els adults, i més amb aquestes edats hem d'estar molt, molt presents també.
Explicar com funciona, no?, aquella xarxa social, no?, sí, que no tot és perfecte.
Exacte.
O tan fàcil, no?,
exacte,
com a vegades mostrem.
Jo, en aquest sentit, les famílies també em demanen, ah, puc veure algun documental, no sé què, no sé quantos. Bueno, jo, respecte a les xarxes socials, hi ha un capítol de... Ai, com es diu aquesta sèrie de Netflix?
Black Mirror,
sí. Que parla d'això, que parla de les xarxes socials, d'una societat que el teu estil de vida o com vius tu va marcat per la puntuació de les xarxes socials, no? I aleshores és interessant veure això amb els nanos i amb els joves perquè ho veus com una societat marcada, com podria ser la d'ara, sense puntuacions i tot això, però com podria ser la d'ara.
I tant, amb els likes, no?
Els likes. No? I aleshores és caïda en picada, em sembla que es diu el capítol, i és interessant de veure-ho amb els joves.
Creieu que també doncs, la introducció de tauletes, de dispositius, de pissarres digitals també a les aules és també doncs, part del problema d'aquest augment de les addiccions? Cada cop necessitem més, no?, eines digitals en el nostre dia a dia.
Bueno, és el que dèiem, la societat s'ha transformat i la societat ara mateix es mou, regeix per aquestes eines. Més que la quantitat d'eines, més és la gestió i el que es fa amb elles, no? Jo penso que va més dirigit aquí.
Aleshores, en lloc de preocupar-nos, ens hauríem d'ocupar més, no?
Les pantalles, les tablets, tot això són eines que van bé, no? El fet de... la manera de transmetre els continguts que poden tenir els joves, clar, jo entre el llibre que tenia d'Història de l'Art, que era no sé quantes pàgines, si t'ho expliquen en una pantalla, en una tablet, més interactiu i tal, ho fa més atractiu, això és molt positiu, no? Però, bueno, hi ha la part aquesta d'ensenyar als joves, d'acompanyar i tot això, en com gestionar tot.
Aprofitar, doncs, aquest llenguatge, no?, més audiovisual, més interactiu, però també, doncs, entendre, no?, els beneficis i també, doncs, això, els problemes que ens pot comportar. Es poden recuperar d'aquestes addiccions als joves?
Sí. O sigui, aviam, en el fons, el jove el que ha d'aprendre és, o el que li hem de donar eines és per que entengui que ha de fer un ús més adequat d'això, vale? No li estem retirant, no és com una addicció als tòxics que sí que dius aquí consum zero, sinó de dir nosaltres no volem fer desaparèixer les pantalles de la teva vida, l'únic que és no, el tema de en quina situació hem arribat, en quin ús abusiu estàs, no? I aleshores una vegada es treballa això amb el jove, se li plantegen activitats alternatives i tal, d'una manera o una altra, també a la maduresa del xaval, no? Ens trobem molts xavals que en un moment donat, bueno, pues agafen i tal com van entrar amb la dinàmica aquesta d'abús de pantalles, se n'en surten, no? Per altres coses, perquè veuen que s'avorreixen, perquè madurativament pues, també agafen i ho van abandonant per centrar-se en altres coses, vale? O sigui que sí, que en aquest sentit hi ha una evolució positiva.
I suposo que després doncs, us arriben tant els joves com les famílies, no? Doncs, amb aquests missatges positius d'aquest canvi, no? M'imagino que doncs, s'acaba doncs, aquest aïllament, no? Potser més social que tenen, no?
Sí, també és això, si volem... El tema és de que a l'hora de tancar l'aïllament hem de buscar el recurs més adequat. Per exemple, un jove que pues fa el canvi de primària a secundària i ho passa malament i tal, si li trobem el recurs educatiu, no? Més, bueno, malament i abandona els estudis, ens el trobem més tancat a l'habitació, potser necessita un recurs educatiu més especialitzat o més específic, o per exemple espais en lloc de ser un institut amb 5 línies, pot ser un institut amb una línia, més acollidor. M'explico? Vale?
Sí, fer doncs un abordatge més individual, no? Segons el nostre jove, no? Segons les seves inquietuds, el seu caràcter.
Exacte,
no?
I aleshores si nosaltres li oferim allò que ell pues, potser necessita, ja hi haurà un canvi. Però per això l'hem d'escoltar, l'hem d'acompanyar, hem de tenir paciència en buscar el recurs més adequat.
I suposo que també predicar amb l'exemple, no? També doncs, nosaltres, fins i tot habilitar un espai, no? Per doncs, quan fem reunions o trobades familiars, deixar els dispositius, no? Parlar, dinar amb família sense estar tots tan pendents, no? Dels dispositius.
Sí, també amb les famílies una de les coses que els diem, no? És... el tema del mòbil, que no podem estar dient-li als nostres fills que no utilitzin el mòbil quan nosaltres som els primers que estem allà. I, per exemple, pues, els espais com el sopar, zero mòbils, zero teles, no, allò típic de mentre sopem i anem a telenotícies. No, mentre sopem estem amb la família. Comencem a... No? Recuperem aquests espais. Vale? Que després és cert que són adolescents i que els tindràs allà, els estaràs preguntant i diràs, per què estic fent això, no? Si no em respon... Però, bueno, ja s'haurà creat l'espai. El jove sabrà que té un espai diari on us podeu trobar, no? I això ja es crea un pont. Ja es crea un pont que potser abans no hi era, no? Ara també moltes famílies que cadascú sopa a hores diferents. No. O sigui, aquestes coses... Entrem en aquestes dinàmiques i a poc es va perdent. Un dia no sopem junts, el següent no sé què, i fins que, pum, te n'adones i cadascú està sopant a hores diferents o alguns fins i tot a les seves habitacions, no? I aleshores, clar, és aquí on hem de recuperar aquests espais.
Exacte, connectar, no? Amb els nostres fills i sobretot aprofitar aquests espais, no? De desconnexió digital, perquè tots acabarem sortint guanyant. Moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres.
Esperem que també els nostres oients doncs, els hi serveixin aquests consells per doncs, intentar això, millorar la comunicació amb els seus fills. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Vinga, bon dia.